Joan López, molt bon dia.
Molt bon dia, Àlex.
Un desmentiment abans de res, però abans de res,
no cal.
Sí,
musical, ja et veig venir.
Ens hem equivocat. Jo donava per fet i el Carmona no m'ha rectificat, per tant entenc que també pensava que el fan de Manfort en Sons era ell.
M'agrada.
Es veu que no.
M'agrada. M'agrada.
Bonet o el Cesc o no sé.
M'agrada la cançó més coneguda.
Ja.
Que està molt bé, però és que no em conec.
Algú ens va suggerir com a sintonia l'any passat, oi? Una cançó de Manfort en Sons.
No vaig ser
jo.
Bonet,
potser
el que sí que puc confirmar és que no vaig ser jo, però m'agrada aquesta cançó, la més coneguda. No tinc més criteri més enllà d'aquesta, la més popular.
Molt bé, molt bé. Doncs tenim ja els esports a punt d'un cap de setmana on, malauradament, hem tornat a viure una desconnexió, una fossa de ploms del Morabanc Andorra, però absolutament total.
Sí, la veritat és que es pot perdre de moltes maneres i ja sabem, com diu el tòpic, que no hi ha rival petit encara que vingui el cué de la Lliga Endesa i només porti dues victòries en 11 jornades. Això, evidentment, doncs, és una de les lliçons que s'han de treure del partit del dissabte. No s'ha de mai subestimar cap rival. I potser el Morabanc no es va confiar, deia Ivon Navarro al final del partit. La confiança no és dolenta, el que és dolent és la relaxació. I sí que tal com va començar el partit, que el Morabanc sense fer res de l'altre món ja tenia un avantatge de 10 punts, potser sí que a la segona part van sortir una miqueta com tranquils de dir, encara que no fem gran cosa, el partit ja acaba quedant a casa. I el del Teco Guipúzcoa, que s'estava jugant la vida, que evidentment està en una situació complicada, a la segona part va sortir molt més endollat, va veure's capaç de guanyar el partit a l'inici del darrer quart. És absolutament, ho diu tot, un parcial de 1-18. El Morabanc va fer un punt i el del Teco va fer 18 de sortida, en aquest darrer quart, que acaba amb un parcial de 15-30. I un del Teco que estava fent una mitjana de 71 punts per partit, que té la pitjor anotació de la Lliga, en va fer 87, amb una defensa del Morabanc Andorra que va ser inexistent i un equip que va pecar de manca d'intensitat, de manca de defensa i d'un atac sense cap joc col·lectiu. Cadascú va fer la guerra pel seu compte, pilotes cap a Dylan Ennis, que evidentment va tornar a acabar amb una bona estadística, màxim anotador de l'equip amb 16 punts, però no tot pot passar per la inspiració de Dylan Ennis. Van faltar doncs més equilibri entre el tir de 3, l'atac estàtic, van faltar moltes coses, però com diem, sobretot la manca d'intensitat i de concentració per jugar un partit que tot i que ens vingués a visitar el CUE, doncs s'havia de jugar amb una altra intensitat i evidentment doncs això va faltar, una altra energia, que és una paraula que acostuma a utilitzar molt Ivon Navarro i que va faltar. El darrer quart l'equip no va jugar absolutament a res.
Totalment. La veritat és que, a més, aquesta desconnexió ja l'havíem vist, i l'havíem vist just en l'últim partit de Lliga, quan millor estava el Morabanc, quan més encara tenia el partit, quan millor parcial havia fet, es va fondre com un sucre. I no seria estrany, doncs, que veient que això ja s'ha repetit alguna vegada, veient que ara encara hi ha marge per poder recuperar de cara al play-off, a la Copa ja no sé si tenim marge.
Sí que tenim.
Hi ha marge matemàtic, però sí. Hi ha molts equips implicats. Està molt millor, per exemple, el Baxi Manresa que nosaltres.
Totalment. Qui ho havia de dir a començament de temporada?
Clar, ara he vist aquí, per exemple, doncs, uns periodistes i uns aficionats de Manresa que deien que amb dos podria ser que entressin. Amb tres, segur. Clar, nosaltres, potser ens fan falta els 5.
Queden 5 partits, sí. Ja ho deia Ivon, però el calendari continua sent favorable. Si és que ara el Morabanc només té, dels 5 partits que li queden, ja no mirarem més el calendari, perquè vam dir, clar, ara és favorable perquè ens visita el CUE, i ja sabem el que va passar. I ara anem a la pista del Breogán, que també està amb 3 victòries, però que ve de guanyar el Real Madrid, i de guanyar-lo bé, amb una bona diferència. I anem a la seva pista. Estaran crescuts i necessitats de victòria, però el Morabanc pot guanyar els 5 partits que té per davant. L'altra qüestió és com els afronta, com els jugarà. Si el juga com ahir, no té res a fer. Ens acomiadem de la Copa. Si es juga com va jugar contra el Real Madrid i contra el Baskonia, aquí al Poliesportiu pot guanyar els 5 partits i estar a la Copa, perquè li queden matemàticament opcions, i perquè el Manresa no guanyarà els 5 partits. Si no estem, doncs, pot passar,
el problema ja no és que tinguem possibilitats o no. El problema és que l'equip no generarà confiança
com
perquè
no la genera.
per fer un 5 de 5. És que,
li
és
falta
que
continuïtat.
No la genera, la
li
veritat.
Falta continuïtat, perquè hem vist un Moravan capaç de fer grans coses aquesta temporada, ja des de la pretemporada, quan va guanyar la Lliga Catalana, a la Lliga, a la victòria a la pista del Real Madrid, i una setmana més tard guanyant aquí a Baskonia, i com es van guanyar els dos partits, és un equip que et dona moltíssima confiança, però que no està tenint continuïtat. No té dos partits iguals. Sí, aquella setmana sí que va doncs, potser perquè és això, necessita tenir un equip al davant que li exigeixi el màxim per donar doncs, la seva millor versió i ser un equip solidari, un equip que es passa la pilota. Hi ha dues dades a l'estadística que per mi són claus. Una, som el pitjor equip en defensa, o un dels pitjors dels que més s'encaixen en aquesta Lliga Endesa. Tenia l'estadística per aquí i és demolidora. El Moravan que està encaixant molts més punts dels que nota. I l'altre és, estem també a la cua, crec que som el segon pitjor equip en assistències. Un equip que es passa poc la pilota i un equip que encaixa molts punts.
Aquesta és molt significativa, eh? El tema assistència és molt significatiu, perquè t'indica de quina manera, o sigui, amb quina línia de joc estàs portant. I, clar, si resulta que et dones poques assistències és que acostuma a haver-hi poca circulació de pilota, que els jugadors han de jugar més de forma individual.
Ara que tinc aquí l'estadística, Àlex, l'equip està encaixant 85 punts de mitjana per partit. Som el tercer de la Lliga que més punts encaixa. Fins i tot més que el del Teco, que va venir com a QE.
És molt.
Estava millor. No diem que sigui la pitjor defensa, però si és l'equip que encaixa més punts, si encaixes 85 punts de mitjana per partit, és molt difícil.
A veure,
això
també té una explicació.
Has de fer més de 85.
Això també té una explicació, i és que l'equip juga possessions tan ràpides que generes més possibilitats d'anotar punts.
Correcte.
Tu, però també de que t'anotin.
Correcte, però és que clar, si no anotes més de 85,
és
si
evident,
no estàs inspirat en atac...
Aquest comentari el vam fer, la segona o tercera setmana.
Has d'estar molt bé en atac per fer més de 85 sí, punts per partit. No sempre estàs tan inspirat, no sempre entren els punts.
No, està clar. L'equip, ja dic, jo crec que en el run-run del món del bàsquet i els opinadors ja ha aparegut doncs, la possibilitat d'algun moviment que podria ser, jo crec, més d'hora que tard, no?
Aquesta setmana, aquest cap de setmana, algun web ja ha parlat que el club està buscant, ahir ens fèiem ressò a l'informatiu d'Andorra Televisió, que s'estava buscant substitut per Shane Whittington, un pivot que substituiria el pivot nord-americà. El club no ha volgut fer valoracions al respecte, cap comentari, per tant, doncs, estarem atents.
És lògic, és normal que no facin valoracions i que, evidentment, facin la feina amb tota la discreció possible. Però, vaja, no m'estranyaria un o dos moviments, jo no m'estranyarien veure'ls més aviat que tard. Perquè hi ha jugadors que han demostrat que tenen moltíssima qualitat, però molt poca regularitat, i clar, el que li interessa a l'equip potser és no tanta qualitat, però més regularitat. O sigui, no un que fiqui 25 punts i després estigui 4 partits desapareguts, sinó potser que en fiqui 10, però que en fiqui 10 cada partit.
No és una situació fàcil.
10, amb rebots, amb tot, amb defensa, amb tot.
Amb aquestes alçades de la temporada que arribi algun jugador que necessitarà un temps d'adaptació, és una situació complicada. Veurem el club si pren mesures i quin tipus de mesures.
La Lliga torna dissabte a 8:45 del vespre a la pista del Breogán. Breogán, per cert, que es va ventilar en el Real Madrid.
Partidàs, eh?
Partidàs,
va,
per cert,
tenir una bona
jugada de
nassos. Sí, sí.
Següent partit aquí a casa ja serà quan faltin 3 dies per acabar l'any, el dia 29 de desembre. Rebrem en el Movistar Estudiantes.
Partit que tothom ha d'anar al poliesportiu, perquè a més serà partit solidari amb aquesta campanya que fa el nostre company, l'Òscar Arroyo,
no?
I hi haurà la pluja de peluixos.
I després visita una altra vegada Galícia a la pista del Montbus. Però demà hi ha bàsquet a les 8, Joan?
Sí, a les 8.
A les 8 al poliesportiu, últim partit de la primera fase de l'Eurocup.
Sí, partit entre els dos equips de principats. Ens visita l'AS Mònaco, que és el líder del grup A en aquesta primera fase de l'Eurocup, i serà un bon partit, eh? A més, posarà a prova aquesta condició d'invictes a l'Eurocup que tenim al poliesportiu. A la Bombonera s'ha perdut aquella condició de fortí a la Lliga Endesa, 4 derrotes ja, en aquest inici de temporada, però a l'Eurocup no s'ha perdut cap partit. Han caigut aquí l'Estrella Roja, ha caigut el Galatasaray, i esperem demà doncs, que el Moravan es pugui refer amb una bona victòria contra el Mònaco, que no es juga res, serà, doncs, acabarà com a líder de grup, passi el que passi, i el Moravan sí que juga coses. No li interessa acabar tercer, sí, per podria ser tercer, i s'hauria d'enfrontar al València i a l'Unicaja Màlaga en la propera fase de l'Eurocup. Li interessa més doncs, acabar segon, i si confirma aquesta segona plaça, tindria entre els rivals al top 16 el CD Vita i l'Unix Kazan, que ja es va trobar la temporada passada.
I tant que sí. 8 del vespre, últim partit, el Morabanc classificat ja, això ja ho sabem, no sabem encara el lloc. Sí sabem que tindrà com a rival, perquè no pot ser primer, tindrà un primer classificat, però depèn de com quedi, segon, tercer o quart, tindrà doncs, per completar a la segona fase de la Lliga. Esperem que aquesta segona fase no faci més nosa que servei.
Sí, esperem que no. És un pas més i és un repte per al club. El que passa és que la plantilla no és excessivament, no és una plantilla d'un Baskonia o d'un Barça o d'un Real Madrid i serà una altra complicació més, afrontar les dues competicions a l'inici de l'any vinent. Són 6 jornades més que s'han de disputar i a veure fins on pot arribar aquest equip.
Molt bé. Què més ens ha deixat el cap de setmana, company?
Moltíssimes coses.
Ens ha deixat un Lusitans que no sabem si haurà jugat el seu últim partit, potser,
sí,
no?
Sí, és una de les grans, dels grans titulars del cap de setmana, un Lusitans que ja al llarg de la setmana ho van venir comentant, que està patint problemes econòmics que amenacen la seva supervivència i que ahir va jugar el partit contra l'Inter d'Escaldes amb aquest interrogant sobre el seu futur. 0-3, aquest va ser el resultat. Al final del partit el nostre company Cesc San Juan va parlar amb el tècnic i també amb un dels jugadors i van explicar que la situació, perquè la directiva no parla, Antonio da Silva, president, no fa declaracions i sí que tant el tècnic com un dels jugadors, com deien, doncs van explicar que la situació era molt complicada, que hi ha gent que ha vingut de molt lluny, fins i tot de Xile, que aquest és un equip professional i que doncs ara mateix els jugadors no saben perquè no tenen explicacions de la directiva, no han cobrat la darrera nòmina i estan pendents del seu futur. La Lliga s'atura, no tornarà fins al dia 20 de gener, abans hi haurà la Copa Constitució, la primera eliminatòria, i ara mateix doncs interrogant sobre el futur de Lusitans, que té com diem un deute important i necessita trobar inversió ràpidament per sortir endavant.
Doncs veurem, a veure si esperem que tot es resolgui, que tot vagi bé. També hi ha un equip de la segona divisió espanyola, el Reus, que estava amb l'aigua al coll i quan semblava també que la cosa s'esboirava i patava tot, doncs resulta que s'ha trobat una solució, esperem que sigui el mateix cas. Què tenim més en futbol? Futbol Club Andorra, no?
Sí, deixa'm per acabar,
bé,
doncs,
acabar de tancar els resultats, no?
La Lliga, exactament. Els resultats d'aquesta 12a jornada, a banda de la derrota de Lusitans contra l'Inter d'Escaldes per 0-3, la resta de partits, el Sant Julià es va imposar contra la Unió Esportiva Santa Coloma per 1-3, l'Engordany va guanyar, en aquest cas, el Banyanc Santa Coloma, a l'Engordany, a 0-2, i també l'Encamp va guanyar a l'Ordino, en aquest cas, per 2-0. La classificació que queda liderada per la Unió Esportiva Sant Julià amb 24 punts, Vallbanc Santa Coloma segon amb 22, els mateixos punts que l'Inter d'Escaldes, per darrere amb 19 punts l'Engordany, amb 18 el Lusitans, 6è la Unió Esportiva Santa Coloma, que perd una mica de contacte amb el grup capdavanter, 12 punts, penúltim l'Ordino amb 11 i l'Encamp, que tanca la classificació després de la seva primera victòria, té 4 punts. En futbol, com deies, l'Andorra jugava a Borda Mateu, un nou partit, va ser contra el Borges Blanques, empat a 0 i tothom pendent de què passa en els propers dies amb tot aquest xutrac, després de l'anunci que es va fer públic als mitjans del país, ho avançava el diari d'Andorra, aquest interès del grup Cosmos per fer-se amb la majoria de les accions del club una vegada es faci, s'aprovi la conversió en societat anònima i doncs, fer-se càrrec del Futbol Club Andorra, de la secció de futbol, que a hores d'ara és l'única, sí que hi ha els equips de base, però va desaparèixer la de futbol sala, i doncs el que tenim com a novetat és que ja ha convocada l'assemblea. El dia 29 els socis hauran d'aprovar aquest acord, ja està en l'ordre del dia, El club va convocar el divendres, dijous, l'assemblea, amb aquests punts a l'ordre del dia, l'aprovació de l'acord, la conversió en societat anònima i el traspàs de les accions a l'inversor, que no s'ha dit públicament quin és el nom, però ja veurem si al dia de l'assemblea surten més grups inversors o més interessos de grups inversors, però el que sí que no ha desmentit ningú és que el grup de Gerard Piqué, aquest grup Cosmos, doncs està molt interessat en fer-se càrrec del Futbol Club Andorra. Abans, l'altre requisit indispensable és l'aprovació de la nova llei de l'esport, que ha de passar pel Consell aquest dijous vinent, i aquest serà el pas previ per la conversió del club, com diem, i d'aquesta secció de futbol, no del club sencer, sinó de la secció de futbol en societat anònima, que permetria l'entrada de capital i veurem una nova direcció per un club històric que doncs, podria afrontar un nou projecte. Parlàvem amb socis el dissabte a bord de Mateu, volen tenir més informació i tothom també està doncs, pendent de què passa amb la gent de casa, què passa amb l'equip, no? que està jugant a primera catalana, què passa amb el cos tècnic, què passa amb molts jugadors que també doncs, han renunciat potser a altres ofertes de la Lliga Nacional per jugar al Futbol Club Andorra i ara veuen també un interrogant en el seu futur. No saben si acabaran la Lliga, què passarà més enllà, no? De l'assemblea del 29, perquè hi ha molt secretisme, tampoc parla ningú de la junta directiva, tot es porta molt en secret i ens hem d'esperar el dissabte 29 a l'Artotel a veure cap a on avancen les coses.
Veurem, a veure per on va la cosa. Què més, Joan?
Doncs
queda molt poqueta estona.
Vinga, fem en format flash, aquí la recta final. Hi ha hagut més partits al cap de setmana a casa nostra. L'Encamp amb voleibol a la primera divisió va tancar la primera volta amb derrota a la seva pista, 2-3 contra el Barberà. L'Enfaf, tot i així es mantenen líders, els de José García. L'Enfaf en futbol femení va guanyar al camp de l'AM Lleida 1-3 a la primera catalana i està en ratxa, porten 4 victòries i 2 empats en els últims 6 partits. En neu destaquem el resultat de la Carola Vila, que va guanyar una cursa fix de 7,5 km a Campra, a Suïssa, i venia de fer un 11è lloc a l'esprint, però aquesta primera victòria ha estat la primera en una cursa fix a banda de les que havia guanyat en campionats d'Espanya. Irineu Esteve, en canvi, venia de 2 resultats històrics, un 19è i un 21è lloc a la Copa del Món. Aquesta vegada va patir una mica potser el cansament de tantes competicions, no va tenir el dia i va acabar 64è en els 15 km patinadors a Davos, a Suïssa. Joan Verdú no va acabar la primera mànega del gegant que tenia de Copa del Món al Tabadia, en aquest cas a Itàlia. Ha tornat a competim a Eva Estevez en Border Cross amb una prova fixa a França després d'un any que ha estat apartada de les competicions per una lesió al genoll. Bones notícies també per Estefania Truguet, que va coronar el cim de la Aconcagua, aquesta alpinista que està fent, doncs, ja preparant el seu primer 8.000 per al 2019. També bones notícies en patinatge artístic sobre gel. Àngela Camp ha acabat 7ª al campionat d'Espanya en la categoria ISU Junior femení i a més superant la seva millor puntuació fins ara. També bon resultat per a l'Oriol Olm, un jove esquiador de muntanya que va ser campió de França cadet aquest cap de setmana en la modalitat de cursa vertical a Meribel, a França. I resultats d'equips també que han jugat fora. El Moravan Beca visitava la pista del líder, el Pardinyes. El seu grup de la Lliga EVA va caure 85-76. En hoquei patins també victòria, en aquest cas de l'Andorra Hockey Club, a la pista del Sant Cugat, 4-5. I a la primera catalana femenina de rugby, el PPC va caure en el primer partit, després d'haver doncs pujat a aquesta primera catalana per jugar la segona part de la temporada, va caure al camp dels Sitges per 12-0. També acabem, si vols, la repassada de resultats dient que el Valls d'Andorra en voleibol femení a la tercera catalana va caure per 3-0 a la pista del Barberà B.
Convidats del dia Andorra Televisió?
Doncs per obrir el programa ens visitarà Rafa Luz, el base hispano-brasiler del Morabanc Andorra, amb qui comentarem doncs tota l'actualitat, el partit del dissabte, el de demà contra el Mònaco i una miqueta com està vivint el vestidor, molt tocat, després del partit del Teco Guipúzcoa, la imatge del Musa Dianye, que es va aixecar doncs, pràcticament entre llàgrimes a mitja declaració, ho deia tot. I també ens visitarà una bona delegació de Special Olympics, perquè avui, com comentaves abans amb l'Àlex Terès, es fa aquesta projecció solidària de la pel·lícula Campeones, i nosaltres també ho comentarem, i altres coses, amb 2 entrenadors i 2 esportistes de Special Olympics.
Gràcies, Joan.
A tu, Àlex.